Cultura Animi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros.
Fa unes setmanes vam tenir l'oportunitat de parlar amb l'historiador Albert Sabater d'un personatge tan controvertit com Maria Magdalena. L'Albert és especialista en l'edat antiga i molt especialment en el paper de la dona en l'antiguitat. Aquella conversa amb l'Albert Sabater, que ja ha col·laborat amb nosaltres en unes altres ocasions i que vam fer a través de Twitter Space, no va arribar a veure mai la llum perquè va coincidir amb el canvi de format d'aquest programa. Recordeu que el que van ser algunes històries dels Països Catalans, on parlàvem de la història del nostre país, ara és Cultura Animi, un espai per parlar d'una manera més àmplia i general de cultura. Avui, però, hem volgut recuperar aquella entrevista en la qual jo, personalment, a més de passar-m'ho molt bé, també vaig aprendre un munt de coses sobre una dona envoltada de misteri i sobre el seu context històric. Una conversa amb l'Albert Sabater que ara compartim amb tots vosaltres. Gaudiu-la perquè val molt la pena. Bon dia a tothom. Saludem tant els qui sou presents aquí a Twitter com els qui ens sentiu a través de Ràdio Ciutat de Valls, la ràdio pública de la capital de l'Alt Camp. Sigueu, doncs, benvinguts i benvingudes a aquest Twitter Space en el qual ens tornem a trobar amb l'Albert Sabater, amb qui fa unes setmanes vam parlar de les sacerdotesses en el món clàssic. Hola, Albert, com estàs?
Bones, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Doncs avui repetim, Avui l'Albert, amb l'Albert, parlarem d'un personatge amb un paper molt rellevant en el cristianisme, una dona que al llarg de la història ha anat passant, o almenys aquesta és la sensació que tenim alguns, ha anat passant per l'ostracisme, pel rebuig directament per part de l'Església Catòlica i en els darrers anys a un nivell potser més social o més popular i segurament gràcies també a la literatura i al cinema ha anat passant un cert reconeixement. M'estic referint a Maria Magdalena, un personatge prou conegut, no de manera profunda, però sí que tothom, no? Tots tenim alguna referència respecte a aquest personatge. El programa, algunes històries dels Països Catalans de Ràdio Ciutat de Valls, que ens estan sentint, deuen estar pensant en aquest moment què hi té a veure Maria Magdalena amb els Països Catalans. Doncs segurament no té res a veure, però hem pensat que avui valia la pena fer una excepció marxant dels temes estrictament nacionals i aprofitar la presència de l'Albert Sabater per poder aprofundir durant els pròxims més o menys 45 minuts en aquest personatge tan controvertit i que ha despertat tant d'interès durant 2.000 anys, podríem dir. No cal dir que si alguna persona de les presents vol intervenir en qualsevol moment per fer alguna consulta o observació, només cal que demani la paraula i doncs se la concedirem. Comencem, Albert. Escolta, així a grans trets, qui era Maria Magdalena? Què hi ha d'històric i de mite en aquest personatge?
Sí, és clar. Primer, hem d'entendre que els evangelis són textos, diguéssim, de tipus literari. És a dir, ens expliquen històries i nosaltres no ens els podem prendre, diguéssim, com fets històrics perquè tenen molts components simbòlics, filosòfics, i en realitat els evangelis, distingim entre dos tipus principals d'evangelis, que són els canònics, que són aquells acceptats pel cànon, és a dir, per les esglésies, i els apòcrifs. Els apòcrifs són simplement els que no estan acceptats pel cànon. Això no vol dir que siguin falsos, és a dir, tots són de la mateixa època i abans que l'Església adquirís caràcter d'oficial, tenien la mateixa consideració, podem dir. És a dir, no existia cànon i, per tant, tots eren igual de vàlids. Tots es van generar en la mateixa època, més o menys ens situem sempre entre el segle II i III. I els evangelis, també els canònics, tenen moltes contradiccions. Allò que no és contradictori entre els evangelis, dins dels canònics, que són quatre evangelis, n'hi ha tres que els anomenem sinòptics, que són Mateu, Marc i Lluc, i hi ha el no sinòptic, que és el de Joan. Mateu, Marc i Lluc coincideixen pràcticament en tot el que expliquen i, a més, en l'ordre dels fets, els expliquen en el mateix ordre i també utilitzen les mateixes paraules aproximadament. Entre Mateu i Lluc hi ha un 70% d'igualtat textual i després en Marc es redueix una mica. Això vol dir que aquests tres evangelis, per això els anomenem sinòptics, deriven d'una mateixa font o grup de fonts. Són unes fonts hipotètiques que nosaltres no les tenim, les anomenem fonts Q, els he ficat aquest nom, i sabem que tot allò que figura en els tres evangelis procedeix d'una font de la qual els tres han extret la informació. Allò que no apareix en els tres o en dos d'ells és, diguéssim, específic d'aquell evangeli que potser ho podem trobar també en un altre evangeli apòcrif. L'evangeli de Joan, en canvi, és bastant diferent, té un component filosòfic, diguéssim, més fort, més profund, no és poesia, és a dir, això és important que ho entenguem. El cristianisme, encara que a nosaltres ens pugui semblar que a vegades és... Mira, llegirem molt ràpidament el principi de l'evangeli de Joan, diu així. Al principi existia la paraula estava amb Déu i la paraula era Déu. Ella estava amb Déu al principi. Per ella tot ha vingut a l'existència, i res del que existeix no ha vingut sense ella. En ella hi havia la vida, i la vida era la llum dels homes, la llum que resplendeix en la foscor i que les tenebres no han pogut ofegar. Tot això no és poesia, tot això és filosofia, i són conceptes en grec, després traduïts al llatí. La paraula és logos, que en grec vol dir raó, i també vol dir paraula, i això són conceptes, és terminologia del món clàssic de la filosofia pagana. I és que els evangelis, especialment els apòcrifs, tenen molt contingut d'aquest tipus que només realment podem entendre i interpretar-los si nosaltres també fem les comparacions amb els textos no cristians de l'època. Això és important que ho entenguem. El cristianisme no és una espècie d'element extern, innovador en tot el que significa el cristianisme, sinó que el cristianisme apareix en un context espiritual, retòric, teològic, filosòfic, hel·lenístic. I, per tant, fa servir els mateixos significats, la mateixa retòrica, té els mateixos principis ètics que bona part de la filosofia. Llavors, com deia, mentre els evangelis sinòptics comparteixen bona part del contingut, l'evangeli de Joan té moltes divergències. Això també ens passa amb els apòcrifs. És a dir, hi ha apòcrifs que entren en contradicció entre ells o entren en contradicció amb els canònics, així com els canònics entren en contradicció entre si mateixos. Què vull dir amb tot això? Nosaltres, des de l'època de la Il·lustració, s'ha intentat buscar el que s'ha dit el Jesús històric. Això, per exemple, Renan és un dels primers que ho planteja. És a dir, darrere de les capes, diguéssim, de religió, hi ha un personatge real, no? Llavors, si nosaltres agafem els evangelis, en teoria, segons aquesta tesi del Jesús històric, si anéssim extraient tot allò que forma part de la filosofia clàssica, traiem tot allò que és, diguéssim, miraculós i, per tant, no pot ser real, traiem tots els elements que entren en contradicció entre si o que no tenen sentit des d'un punt de vista objectiu, trobaríem el personatge veritable, no? El problema és que si traiem tot això, no ens queda res. És a dir, si traiem tot el que entenem que no és històric, no hi ha una història objectiva al darrere. És a dir, a través dels evangelis, nosaltres no podem determinar com aquests personatges es van comportar, què van dir, què van fer. Què podem entendre, llavors? Com és que entren en contradicció? Entren en contradicció perquè, així com la filosofia clàssica estava en permanent debat amb si mateixa, el cristianisme, que com dic, no és un trencament de la filosofia clàssica, el cristianisme és la tradició clàssica interactuant amb si mateixa, el cristianisme també està en debat amb si mateix. I, per tant, el que podem entendre a través dels evangelis és què ens estan intentant dir les persones que van compondre aquests textos. És a dir, cada un dels textos el composa un cercle, una confraria, que té la seva pròpia agenda política i que vol fer valdre les seves pròpies idees. I llavors, quan ens estan dient Per exemple, aquí tenim l'Evangeli de Joan, que parla del verb, que s'ha encarnat, que és la llum, que lluita contra les tenebres. Tot això és terminologia filosòfica i està expressant idees intel·lectuals. Això és el que podem entendre. De fet, l'Evangeli de Joan entenem que no l'escriu Joan, sinó els cercles joànics, és a dir, aquell part del cristianisme que es deien seguidors de Joan, d'acord? De la mateixa manera, l'Evangeli, segons Maria Magdalena, que és un evangeli apòcrif, no és un text compost per Maria Magdalena. És un text que composen els seguidors de Magdalena, on intenten fer valdre les seves pròpies idees. D'acord? Amb això vull explicar aquesta idea de que realment no és que nosaltres puguem trobar en tot això. És que si realment s'intenta fer aquest exercici d'intentar trobar un Jesús real o una Maria Magdalena real, en aquests textos no el trobarem. Llavors el que estaríem fent és història-ficció. Estaríem dient, bé, aquí diu que venia d'una ciutat, però aquesta ciutat resulta que no existia en aquell segle. Ah, bé, llavors venia d'una altra. Bé, llavors no estàs partint del text, perquè el text entra... és un text literari. El que fa és un pamflet polític. D'acord.
De tota manera, sí, però de tota manera, tot i que en els registres i arxius i o els evangelis, fins i tot, no trobem referències que siguin purament, amb tota la puresa històrica, tant pel que fa a Jesús com a Maria Magdalena, això, per se, no nega, crec jo, la seva existència com a persones de carn i ossos en el seu moment, en el sentit de que si has dit que l'Evangeli apòcrif de Maria Magdalena ha estat escrit pels seus seguidors. Per tant, si tenia seguidors és perquè alguna Maria Magdalena hauria existit en el seu moment, suposo, no ho sé.
Pot ser. Sí, pot ser. Jo considero que no és la feina de l'historiador perquè en aquests textos això no... Jo no puc determinar si existeix Maria Magdalena. M'imagino que sí. Si no existia Maria Magdalena, hi hauria dones que defensaven uns principis i que d'alguna manera se les va identificar amb Maria Magdalena. No? Sobretot el que nosaltres podem fer és estudiar com pensaven els cercles que es definien com a seguidors d'aquests personatges. No? Moltes vegades, això jo trobo que sempre és molt interessant amb les controvèrsies cristianes, passa en general al llarg de la història. No entenem tant el que ells mateixos pensen, sinó que moltes vegades entenem de què se'ls acusa o què és el que ells intenten contradir. Perquè molts cops veiem que són molt insistents, aquests textos, en deixar clares una sèrie d'idees. I quan estan deixant clares una sèrie d'idees de manera tan persistent, és perquè realment els seus contraris defensen el contrari. És a dir, i aquí és on realment entenem on estava la controvèrsia en la qual ells, diguéssim, es trobaven. Respecte als grups magdalenians, els entenem que estaven dins del el moviment, més que moviment, és una... com ho podria dir? És un corrent de pensament que és el gnosticisme, amb G. Gnosticisme ve de la paraula gnosi, gnosis en grec, que vol dir coneixement. El gnosticisme és un corrent filosòfic que, sobretot al segle II, entre el segle I i III, però especialment al segle II, té moltíssima força i que impregna totes les formes de pensament de l'època, l'estoïcisme, etc. I que està molt relacionat amb els cultes religiosos, que són els que nosaltres anomenem de mistèrics o mistèric-orientals, entre els quals trobem el cristianisme, però que hi té molt de pes també el culte de la deessa Isis, és segurament el culte més important mistèric d'aquesta època. També està el culte de Mitra, que ja qui l'ha vist com una prefiguració de Jesús, igual que Horus, el fill d'Isis, com una prefiguració de Jesús, el culte d'Orfeu, el culte de Dionís, el culte de Demèter, el culte de Cibeles. Aquests cultes comparteixen bona part de la seva retòrica, ètica, teologia i rituals. També amb el cristianisme. Això és el que explica quan a vegades algú diu: oi, escolta, aquí en aquest evangeli apareix un text que és calcat a un text filosòfic pagà. O resulta que aquest signe que està en el Vaticà és el mateix que un signe d'època pagana. Bé, això no és que amagui una gran conspiració al darrere, és que simplement el cristianisme apareix en aquest context i, per tant, comparteix tot els elements simbòlics, literaris, rituals, etc. Perquè el cristianisme no arriba de la lluna. El cristianisme neix com un culte helenístic. Per tant, té l'aspecte i l'ètica. És a dir, tots aquests cultes, un dels elements bàsics és la idea de salvació, que hi ha una manera d'accedir a la salvació. Aquest és un dels punts del gnosticisme. El gnosticisme considera que hi ha un coneixement restringit, un coneixement que és ocult a la majoria de la societat i que només un grup de persones que són escollits poden accedir a aquest coneixement i que aquest coneixement, que a més està xifrat, és a dir, necessites fer exercicis intel·lectuals per entendre'l, et permet accedir a la salvació. Llavors, totes aquestes sectes, fossin cristianes o no, defensaven, estar elles, evidentment, en possessió d'aquesta veritat oculta que només ells podien entendre i que els donava accés, diguéssim, a la plenitud no només ultrabiològica, és a dir, no només en el més enllà, després de la mort, sinó també en el més acà, diguéssim, és a dir, en la plenitud biològica, la plenitud terrenal.
De tota manera, així és com, i tu has apuntat, la figura de Jesús té el seu alter ego amb unes altres religions, no? Com per exemple a l'antic Egipte, que parlaves per exemple de Mitra, o també es dona el cas, no? En religions que venen d'Àsia, que també diríem que els seus referents neixen també d'una dona verge. Per tant, sí, podríem dir que la Verge Maria doncs, també té el seu alter ego a altres religions. Jo no he sabut trobar una figura similar per Maria Magdalena. Per tant, la pregunta, i tu potser ho sabries respondre perquè has estudiat molt bé tot aquest tema, és per què sorgeix aquesta figura de Maria Magdalena i amb quina intenció es posa damunt de la taula al segle II la figura de Maria Magdalena, sobretot en un moment en què tampoc potser feia més nosa que servei tractant-se d'una dona i amb el missatge, no, que venia a donar entenem que era aquesta figura. No? O sigui, sí. Per què sorgeix i amb quina voluntat?
Primer, el que has comentat sobre les verges immaculades, diguéssim, la idea de naixement i sobretot de quedar-se embarassada de manera màgica és molt, molt, molt recurrent a l'antiguitat i, de fet, té fins i tot un nom en grec, que són les pàrthenos, les paridores, diguéssim, les mares. Sí. Pitàgores, per exemple, que és molt clarament també una prefiguració del Crist i és bastant anterior, neix d'una verge que ha estat també, s'ha quedat embarassada de manera immaculada per una llum màgica, és a dir, com un esperit sant. També, per exemple, ell viatja a un lloc o quan és nen i dona lliçons als savis, això és un element de la biografia de Jesús, o ressuscita els morts, cura leprosos. Entre els seus missatges filosòfics està estimar els teus enemics, d'acord? És a dir, tot això no comença amb el cristianisme, no? Com tu deies. Després, respecte a aquesta idea de la parella o contrapart del Crist en femení. En la religió antiga i diguéssim, del Pròxim Orient i de la Mediterrània, però no únicament, és un plantejament bastant universal, hi ha un concepte que li diem parèdra, que és quan els déus es presenten amb una parella. Normalment són cadascun d'un sexe, i ja siguin germans bessons o matrimoni. Això és molt habitual. És a dir, les divinitats moltes vegades, si masculina o femenina, tenen una contrapart que és de l'altre sexe. Per exemple, Apolo té una germana bessona que és Àrtemis, no? Diana. Isis té un marit i germà que és Osiris. D'acord? Això és molt habitual. Per tant, té tota la lògica que el Crist tingui una contrapart femenina, perquè segurament això sorgeix d'una necessitat intel·lectual que té a veure amb la necessitat d'identificar-se amb la divinitat i després també de dotar la divinitat dels rols de gènere masculins i els rols de gènere femenins, perquè així també agafa un caire més totalitzant. Per les dones, el cristianisme era molt important. Se'ns diu en molts textos, i de fet, coneixem diversos episodis en què realment els grups formats per dones o on les dones eren importants al segle segon, que és quan el gnosticisme és més fort, eren bastant, diguéssim, problemàtiques pel poder i per alguns bisbes, algun acaba mort, fins i tot, per enfrontar-se a les dones, que arribaven a linxar persones, a atacar propietats i que podien ser molt agressives. És una època on la violència està a l'ordre del dia, eh? Vull dir que per les dones el cristianisme és molt important i, per tant, per elles és important tenir una figura amb la que identificar-se. A més, hi ha una figura del neoplatonisme que és Sofia, que és la saviesa. Aquesta, diguéssim, virtut antropomòrfica, és a dir, és una idea a la qual se li dona un aspecte humà. Normalment aquestes virtuts sempre són femenines, en aquest cas també la saviesa, Sofia, que és una espècie de principi diví que s'associa amb moltes divinitats populars d'aquesta època, especialment amb la deessa Isis i amb Maria Magdalena. Sobretot pels cercles gnòstics, Maria Magdalena és la representació humana de la deessa saviesa. La saviesa és una dona i, per tant, per identificar-se amb un ésser humà, aquest ha de ser també una dona. En l'Evangeli, precisament, fa el paper, diguéssim, de saviesa. És aquell coneixement restringit a un grup d'escollits que, quan es comunica als escollits que no són capaços d'entendre el missatge veritable, no troba acceptació. Això, des del punt de vista dels seguidors gnòstics, era molt important perquè, d'alguna manera, dona una satisfacció psicològica de tu estar més a prop de la veritat que els altres. Els altres no ho entenen, els altres no són capaços d'entendre-ho, però en canvi nosaltres sí. Aquesta idea pels gnòstics és molt important, en general per les religions ho és, i és una mica la idea que ens transmet l'Evangeli de Maria Magdalena.
Sí, sí, que es consideraven uns incompresos, fa veure, no?, respecte a la resta de corrents de l'època. El que passa que dius que Maria Magdalena representava la saviesa en aquest cas, no? Però al llarg de la història l'Església Catòlica ha repudiat o ha renegat de Maria Magdalena com a personatge, fins i tot durant segles possiblement ha estat un personatge amagat en els ensenyaments per part de l'Església, a nivell de catecismes o a nivell d'estudis teològics. Maria Magdalena ha estat amagada, però per què ha passat això? Si va néixer com un símbol de saviesa i després ha estat amagada durant tant de temps.
Sí, els evangelis apòcrifs, en general, clar, no només estan fora del cànon, sinó que es prohibeixen. Per tant, estan perseguits. El cànon no genera d'un dia per l'altre, o si no és el dia en què Constantí arriba lícit al cristianisme, no genera el cànon, sinó que és un procés lent i molt llarg pel qual es va generant a poc quina és la veritat revelada, acceptada oficialment. És un procés llarg. Els evangelis entre si tenen intertextualitat, és a dir, aquestes historietes donen per suposat, hi ha un repertori folclorístic, diguéssim, és a dir, la gent coneix un tou d'historietes sobre uns mateixos personatges, Jesús, Maria, sí, etc. Llavors no cal que en cada historieta s'expliqui tot, però es fa referència a les altres historietes, diguéssim. Per tant, encara que tu treguis els evangelis en els quals Magdalena és protagonista, et queda el personatge en els altres textos. Això fa que, d'alguna manera, això s'ha anomenat una agenda de tipus patriarcal, evidentment, anti-Maria Magdalena. És a dir, mentre es va formulant el cànon, no només es defineix quins són els textos acceptats, sinó que també quina és la interpretació correcta d'aquests textos, que aquest serà el gran problema de l'edat mitjana, no? Sí. La cristologia, que és establir realment quina és la natura del Crist a partir dels textos. En aquesta interpretació que es va establint a través de les esglésies, tant en el cristianisme grec com en el cristianisme llatí, s'estableix que Maria és una prostituta. En realitat, jo no diria que sigui un personatge ocult, sinó és un personatge que s'instrumentalitza. En realitat, en els textos mateixos canònics, no diu en cap moment que sigui prostituta, no ho posa, que això la gent a vegades li pot impactar. Jo a vegades li explico a algú, em diu, clar, perquè prostituta, dius, bueno, en realitat no ho posa, allò que fos prostituta, però l'Església, la interpretació, diguéssim, que ha fixat al voltant d'aquest personatge és que és prostituta. No ho diu. El que passa és que Jesús, en alguns episodis en els quals defensa dones, tampoc diu que aquestes dones siguin prostitutes, però ell, en el seu discurs de defensa de les dones, menciona les prostitutes i diu que han entès millor que els seus propis seguidors el missatge que ell ha donat. Quan es menciona a Maria Magdalena, explícitament, es fa dient que és una dona que gestiona el patrimoni comú. En el primer cristianisme, un dels problemes que ens apareix molt en els textos canònics mateixos és la gestió del patrimoni. Hem de pensar que se suposa que cada una de les persones que s'integren en la secta han de donar o bé tot el seu patrimoni o una part del seu patrimoni. Aquest és un dels problemes, perquè hi ha gent que no vol donar-ho tot, hi ha qui diu que potser no cal donar-ho tot, etc. Després, un cop ho has donat tot, quina mena de gestió es fa d'aquest patrimoni que s'ha rebut? Clar, per exemple, a Mateu se'ns diu que un bon cristià ha de viure sense béns materials. Si hi ha un patrimoni comú, tens béns materials, en realitat. El que veiem és que sempre que hi ha algú manegant aquest patrimoni, són dones. Les dones tenen aquest paper de domesticitat, no? Diguéssim, d'ama de casa, i per tant elles s'encarreguen com a subalternes, però s'estan encarregant de gestionar el bé comú. Quan se'ns parla de Magdalena, se'ns diu que és una dona que gestiona el bé comú. Quan se la torna a mencionar en els canònics, és el moment en el qual Jesús ha ressuscitat i interactua directament amb ella.
Sí, perdona, Jesús, que no t'he sentit bé, Jesús?
Sí, Jesús ha ressuscitat el diumenge de Pasqua.
Sí, i que ella és, la primera dona que té contacte amb ell.
Sí, va a buscar el cadàver, no el troba, i es troba a un personatge que ella diu que és l'hortalà, o sigui, un pagès.
Sí.
I aquest pagès li diu, Maria, i ella respon, mestre, que ho diu a més en hebreu, diu Rabuni.
Sí.
Això és interessant, jo penso, perquè no el reconeix. Aquesta classe de divinitats, que en diem les divinitats de Dying and Rising Gods, o sigui, els déus que moren i ressusciten, acostuma a ser molt habitual que aquestes advocacions, després de la mort i, per tant, la seva resurrecció, han canviat, han patit una transformació. Mm. Aquest element acostuma a ser molt important. I aquest, en realitat, ho veiem.
I habitual?
Sí.
Habitual en altres... No t'ho pregunto, no ho sé jo. Sí. T'ho pregunto si aquesta transformació, no, després de la resurrecció, també es dona molt a les altres religions, per curiositat, simplement. No te volia interrompre.
Clar. No, tranquil. És un element molt important perquè el personatge ha visitat l'infern, ha superat la mort i ha tornat entre els vius. I, per tant, ja no és un humà normal i corrent i ha viscut una experiència que l'ha transformat. I ara ha accedit a la salvació. I un tema molt, molt habitual en el cristianisme de primera hora i també en els altres cultes mistèrics és la idea del salvat que salva, del guarit que guareix. És a dir, si Jesús ara ha assolit la salvació, ell ara és capaç d'oferir als altres aquesta salvació. Llavors, en l'Evangeli canònic, que és el de Joan, se'ns diu que ell fa una revelació a Maria, se'ns diu de manera molt discreta, diu una cosa així com he vist el Pare, que és el vostre Pare, i ara pujo al cel, que és el vostre cel, una cosa així. Són dues frases molt curtes. És una espècie de revelació xifrada. Hem d'entendre que tot això té un sentit xifrat, probablement, que cadascú interpretava a la seva manera. I li diu, vés a dir-los als apòstols. És a dir, Maria té el paper d'apòstol als apòstols. És a dir, ella és l'avisadora. És la que el Crist li diu, vés a avisar als altres que he ressuscitat. Per tant, el seu paper és de comunicar als comunicadors que Jesús ja ha ressuscitat. Això és el punt que l'Evangeli gnòstic, l'Evangeli apòcrif, li dona molta importància. La idea que Maria ha rebut una ensenyança secreta que la resta no han rebut. I ells mateixos, en l'Evangeli Apòcrif, que hem d'entendre que el composa els seguidors de Magdalena, els altres apòstols, per exemple Pere, ho accepten explícitament. És a dir, li demanen, digue'ns què és allò que tu saps i que nosaltres no sabem, allò que tu has escoltat i que nosaltres no hem escoltat. És a dir, hi ha una acceptació explícita de que Maria ha rebut una revelació exclusiva que només ella ha rebut. I que un cop Jesús ja està mort i ha marxat al cel, i per tant ja no hi ha manera de comunicar-s'hi, ha de ser ella la que ho comuniqui als altres. Aquest és el rol, diguéssim, clau que els gnòstics estan adjudicant a Magdalena. Quan ella fa la revelació, i la revelació està molt en consonància amb el tipus de textos que, per exemple, com ficava jo d'exemple el de Joan, és a dir, són textos molt místics, molt filosòfics, i que tenen molt a veure amb aquesta barreja filosòfica de l'època entre religió, demonologia, està tot molt barrejat, hermetisme, i són bastant complexos, perquè en aquesta època el cristianisme no buscava fer-se entendre, sinó que realment era una cosa complicada. Ella transmet una espècie de una revelació a la resta de seguidors. En aquesta revelació ella explica que va tenir una visió i que va conversar amb Jesús sobre aquesta visió. La resposta que li dona Jesús és molt interessant perquè li diu que ella pregunta si la visió es veu en esperit o en ànima. Tot això, com deia abans, és terminologia filosòfica, eh? I ell li respon que no és ni en l'esperit ni en l'ànima, sinó en l'intel·lecte. Pels gnòstics, l'intel·lecte és precisament la virtut que tenen aquelles persones que són capaces d'accedir al coneixement restringit. Els altres seguidors no han tingut aquesta revelació i no han tingut aquesta visió. Per tant, el que el text està dient és que Jesús accepta que Maria està més capacitada que els altres per accedir a la veritat última. És a dir, ella té més capacitat, jeràrquicament és superior, almenys des del punt de vista d'accés a la veritat. Llavors, ella passa a fer una explicació que és bastant llarga i estrambòtica, també, en la qual ella va pujant pel cosmos. A aquesta època, el tema del cosmos, el tema astral, tot això els interessava moltíssim, tant als cristians com als altres. És un tema que interessava moltíssim, el zodíac, les constel·lacions, els cossos astrals, tot això els interessava molt. Llavors ella va superant una espècie de proves còsmiques on es va enfrontant a les diferents facetes de Déu i les va superant, va trencant les barreres fins que arriba al final de tot. I al final de tot ella diu, que a més ho diu d'una manera molt divertida, o a veure per on ho tinc. Bé, ella diu que ha esdevingut quelcom semblant a Jesús.
Ella mateixa?
Sí.
S'atribueix en aquest evangeli apòcrif que el seu paper ha de posar-se al mateix nivell que Jesús.
Sí, mira, ho he trobat, que és al final de la revelació. Diu, un cop l'ànima, això és paraula de Maria, un cop l'ànima hagués sobrepassat la tercera potestat, és a dir, un d'aquests nivells que s'ha de superar, continua ascendint i veia la quarta potestat de set formes. La primera forma és la tenebra, la segona el desig, la tercera la ignorància, la quarta gelosia de l'amor, la cinquena el regne de la carn, la sisena folla saviesa de la carn, la setena la saviesa irascible. Aquestes són les set potestats de la ira, a les quals ella ha vençut. I llavors ella diu, i aquestes pregunten a l'ànima, l'ànima és ella mateixa, d'on vens, humellera? On vas, voladera? I l'ànima respongué dient, allò que em lliga ha estat òxid i allò que em constreny ha estat en un errat i el meu desig s'ha dissipat i la ignorància és morta. A un món he estat precipitada des d'un món i en una marca des d'una marca celestial. El lligam de l'oblit dura només un temps. Des d'ara assoliré la cessació de la cursa, de la duració del temps, el repòs de l'eternitat en silenci. aquí hi ha un tou d'elements molt interessants, perquè ella ha dissipat el desig, ha superat allò que la lliga al món material, ha matat la ignorància, ha estat precipitada des d'un món a un altre món, és a dir, ella ja no pertany al món dels mortals. I a més, viurà eternament en el repòs de l'eternitat i en silenci, com si fos Déu. És a dir, ella està dient que a través d'una sèrie de proves que semblen de tipus intel·lectual, gràcies a la seva intel·ligència, s'ha col·locat en un paper semblant al del Crist. I mentre els altres deixebles primer li havien dit, sisplau, explica'ns tot allò que tu saps, perquè t'estimava més que els altres, perquè tu has tingut accés a una veritat restringida, ara ja no s'ho creuen. Llavors li diuen que com pot ser que li hagi explicat tot això sense dir-los amb ells? Com pot ser, a més, que li hagi dit a una dona? Arriben a dir, a Andreu li diu, tot això és molt estrany. Estrany en el sentit d'estrany de diferent, és a dir, tot això a mi no em sona.
Sí.
I llavors la rebutgen, s'enfaden i diuen que tot això ha de ser mentida. I l'únic que la defensa és Mateu. Els gnòstics els agradava molt Mateu i en feien sempre una lectura al·legòrica. Els gnòstics sempre tiren d'al·legoria, eh? Tot per ells, tot és metafòric, hi ha metàfora en tot. I l'únic que realment se la creu és Mateu, que els s'enfronta a Pere, que és qui l'acusa, i li diu, tu sempre t'enfades, Pere, i ara discuteixes amb la dona. I li diu, jo me la crec i el que hem de fer és ara començar a fer catequesi sobre el que ella ens ha dit. I acaba així el text. És a dir, la unitat mínima d'informació, hi ha un problema, no?, que és el conflicte històric entre un grup que defensa un tipus d'ensenyança i un grup que en defensa un altre. Aquests dos grups estan representats en Magdalena, que representa els gnòstics, i l'altre grup seria Pere, que representa els catòlic-ortodoxes, si volem dir-li d'alguna manera. És a dir, els bisbes que estan més disposats a entendre que els textos han de tenir una forma específica i hi ha d'haver una doctrina clara respecte a la seva interpretació. En canvi, els gnòstics són més partidaris de que cadascú, a través del seu propi intel·lecte, a través de visions, a través de la contemplació i a través de discutir uns amb els altres, puguin arribar a les seves pròpies conclusions i d'alguna manera ells mateixos puguin trobar el Crist que està dins seu. Clar, si l'Església hagués acceptat això, haurien hagut de tancar la barraca, perquè llavors no cal l'Església. Si cadascú pot entendre el missatge com li vingui en gana i cadascú en el seu poble pot muntar la seva secta i tal, llavors, clar, l'Església no té sentit.
Sí, vindria a ser una mica el model del que vam parlar l'altre dia, no? De les sacerdoteses que més o menys s'autogestionaven en les ensenyances, no? a les diferents ciutats i municipis que vivien. El que fa l'Església, t'estic entenent, és que fa doncs, una feina d'unificació tant del missatge com de la doctrina, i en aquest cas allò que portaria l'Evangeli, aquest apòcrif de Maria Magdalena, diríem que és, val més, no? Pensen, val més deixar aquestes idees tan perilloses, deixar-les tancades.
És problemàtic.
És un problema, perquè els altres quatre evangelis són més fàcils de, pel que estic intentant entendre, els altres quatre evangelis són més fàcils de digerir, d'entendre, no?, per la gent a l'hora d'explicar-los, i sobretot que no generen cap conflicte amb el dogma que l'Església vol imposar. Vindria a ser això, més o menys, no?
Sí, tot i així, donen molts problemes, perquè també té moltes contradiccions, però sí que, en certa manera, sobretot els tres sinòptics, són molt de tipus biogràfic. És a dir, el que expliquen és una espècie d'història que, si vols, te la pots creure literalment, diguéssim. És literalista. Mentre que, clar, els altres evangelis, com aquí, no?, aquesta dona que puja per les estrelles, doncs tot és una mica... necessita una interpretació.
Sí.
I, esclar, això és problemàtic.
Per què es diuen sinòptics els tres evangelis que has esmentat abans? Per què?
Doncs,
què vol dir això?
quin és el motiu de la paraula? Ara mateix no ho sé.
Sí, però, o perquè estan catalogats com a sinòptics. Tres sí i un no. Bueno, ja ho buscarem.
Sí. No, sí, el motiu és el que deia de que els tres, Mateu, Marc i Lluc,
sí,
concretament, Mateu i Lluc comparteixen el 70 i poc per cent del contingut.
Sí.
I el tercer, una mica menys. Llavors, el que imaginem és que el tercer veu dels altres. I els altres dos veuen d'unes fonts desaparegudes. Perquè hem de pensar que, per exemple, en arameu, tot això, diguéssim, la llengua del prestigi, que és en la que es va escriure bona part dels apòcrifs i dels canònics, és en grec. Però també en arameu va circular molta cosa, igual que en copte. Copte és egipci antic. L'Evangeli de Maria Magdalena està en copte. I, per exemple, en arameu circulava un text que era una espècie de resum de tots els evangelis canònics i apòcrifs que intentava fer una biografia de Jesús. Sí. I la gent ho tenia com a text sagrat. I molta gent ni tan sols havia llegit els evangelis, sinó que el que havien llegit era el resum. Això, evidentment, l'Església després ho va treure del mig.
Ostres, però si això existís, seria potser més divertit i més interessant que el Nou Testament, no? Que anava a els quatre evangelis. Un resum dels evangelis, incloent també els apòcrifs, doncs també seria interessant. Bueno, no ho sé. Això no existeix, no?
Disposem de moltíssims evangelis apòcrifs que s'han anat trobant i que, a més, l'interessant és que, gràcies al clima específic del Pròxim Orient, que és molt sec i desèrtic, s'han conservat els papirs. Que això no ha passat en tota la resta de l'imperi, no ha passat. En canvi, allà s'han conservat. Llavors, aquests papirs els tenim tal qual. És a dir, si són del segle II, són del segle II. És a dir, no és que sigui una còpia d'una còpia d'una còpia, també copien entre ells, eh? Però vull dir, aquest, per exemple, de Maria, és de finals del segle II i principis del segle III. I és el que és, que es va trobar a prop del Nil. Mira, sinòptic vol dir l'etimologia, que no sé si era el que em preguntaves, però vol dir el que està vist unitàriament, vol dir això.
Bueno, ja és el que tu deies, són tres evangelis que guarden entre els tres una unitat en el relat, no? O són molt similars en allò que explica. Sí. Vindria a ser això, que hi ha coincidències. O són els tres evangelis que més coinciden. Sí, hi ha un que es desmarca una miqueta.
Que és el que comentava, que és interessant notar que no només és una qüestió del contingut semàntic, és a dir, el que expliquen, sinó com ho expliquen, el llenguatge i l'ordre. I això sí que ha de ser. És a dir, han de veure d'una font comú, perquè no pot ser que coincideixin també en el llenguatge i en l'ordre. Perquè aquests grups també estaven en conflicte entre ells. És a dir, el cantat al cànon no va ser generat per un grup unitari, sinó que realment també estaven en conflicte entre ells i per això entren en contradicció, perquè també en els canònics hi ha contradicció. Perquè hem d'entendre que el cristianisme, quan es licita, és a dir, quan es legalitza, que és l'any 313 amb l'edicte de Milà de Constantí, ja el 311 havia esclatat un cisma intern. És a dir, abans de licitar-se i de legalitzar-se, ja estaven en guerra entre ells. I l'any 315, el primer concili que es fa, el presideix Constantí, es declara la primera heretgia, que són els donatistes. Per cert, estan dirigits per una dona que era hispana, que es deia Lucilla. Els donatistes rebutjaven que l'Església entrés sota el patronat de l'imperi, perquè consideraven que qui acceptés això era un traïdor. I els donatistes, a més, eren força violents, és a dir, van atacar molts bisbes i acusant literalment de traïdor a qui participés amb el poder de l'imperi. És a dir, el que vull dir és que immediatament, quan el cristianisme es legalitza, ja està en guerra en si mateix. La història del cristianisme és la història d'una religió amb guerra permanent amb si mateixa. Perquè és una idea, per això hi ha tantes contradiccions en els textos, perquè el que ells estan intentant fer és demostrar que tenen la raó, però molts cops no la raó sobre els pagans, sinó sobre els altres cristians. Aquest és el missatge principal de tot el text, diguéssim, cristià. Sempre s'està intentant criticar els altres i demostrar com d'equivocats estan.
Però bueno, també passa això també amb la religió musulmana. També hi ha un munt de sectes i de corrents que divergeixen les unes de les altres. M'imagino que tot és una lluita doncs, pel domini no? I pel poder. És que al final tot acaba sent igual, independentment de la religió de la qual siguem parlant.
L'islam és una religió d'Abraham que, amb molt d'encert, es pot entendre com una reforma no només del judaisme, sinó també del cristianisme. És a dir, amb Mahoma, quan té la seva revelació, amb qui està en contacte amb la seva dona i el seu cunyat, que són filocristians i que tenen coneixement del cristianisme. És a dir, el cercle en el qual està Mahoma és un cercle de coneixement del cristianisme. I a la Meca, on ara mateix està la Kaaba, que és on es fan voltes els musulmans, allà, en època de Mahoma, sabem que hi havia una figura de la verge. I en l'Alcorà apareix Maria de Nazaret i, a més, se li dona unes característiques que no té en els evangelis canònics, però sí en alguns apòcrifs. Que és, per exemple, que igual passa amb Sant Joan i la seva mare Elisabet, que parlen, Jesús i Joan parlen des del ventre. Quan encara estan embarassades les seves mares, ells ja parlen. Això apareix, això apareix en els textos musulmans, però també en els apòcrifs cristians. És a dir, que l'islam està lligat a la tradició cristiana i jueva, evidentment, i no es pot entendre l'islam sense tenir en compte el cristianisme.
Què t'anava a dir? Anem arribant ja cap al final d'aquesta xerrada. Si hi ha algú que vulgui fer alguna intervenció, fer alguna pregunta, doncs ja sabeu com funciona. Aquí a sota teniu un... sembla que és un cor dibuixat, no? I, no sé, és el que jo veig al meu mòbil. Podeu aixecar la mà o podeu demanar de poder participar o de preguntar. I mentre si algú vol dir alguna cosa, doncs bueno, si vols anar acabant o fent... Sí. Si vols afegir alguna cosa més...
Mira, hi ha un text de Tertulià. Tertulià és un autor del cristianisme llatí. Ell és africà. El cristianisme llatí es desenvolupa sobretot a Àfrica, d'acord? I tindrà molta influència sobre Hispània i Itàlia. Tertulià és ja una miqueta més tardà, entre el segle II i III, i ell té una lluita contra els cristians gnòstics, perquè ell considera que els gnòstics s'assemblen massa als pagans perquè debaten el mateix tipus de filosofia. I hi ha un fragment de Tertulià que m'encanta perquè resumeix molt bé què és el que no els agradava de Maria Magdalena i els textos que se li atribueixen. I diu així: «Què frívol, què mundanal, què merament humà que és, sense serietat, sense autoritat, sense disciplina, com correspon a la seva fe. Per començar, no se sap exactament qui és catecumen i qui és creient. Tots hi tenen accés igualment. Escolten igualment, preguen igualment, inclús els pagans, si algun d'ells hi és present. També comparteixen el petó de pau amb tots els que hi acudeixen, atès que no els importa la diferència amb la qual tracten els temes, si es reuneixen per prendre per assalt la ciutadella de la veritat única. Tots ells són arrogants. Tots us ofereixen l'agnosi. No és pas permès que una dona parli a l'església, ni li és pas permès d'ensenyar, ni batejar, ni oferir l'eucaristia, ni reclamar per a si cap participació en cap funció masculina, per no mencionar el càrrec sacerdotal».
Ostres, quin repàs!
És a dir, està dient, aquesta colla d'agnòstics discuteixen de filosofia amb els pagans, no tenen ordre, són uns anarquistes, i a sobre hi ha dones que donen lliçons, això no pot ser. Tertulià està molt enfadat amb això.
Ja ho veig. Ostres, bueno, què anava a dir? Albert, hòstia, superinteressant, eh? Hòstia, m'ho he passat molt, molt, molt bé, de veritat que sí, eh? Quedem per un altre dia i seguim parlant d'història?
Perfecte, sí. Jo també m'ho passo molt bé explicant.
No, la veritat que m'he trobat superinteressant tot el que has explicat sobre l'època, no? I més que el personatge, doncs el context i tot el que hi ha al darrere, no? Que és molt més complex que no una, una novel·la
sí.
del Código da Vinci, per dir alguna
cosa. Sí.
És molt més complex, però molt més interessant, i tant que sí. Doncs ho deixem aquí, d'acord, Albert?
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies a tu, moltes gràcies també als que ens heu seguit a través d'aquest Twitter Space i, com no, a tots els oients de Ràdio Ciutat de Valls, la ràdio pública de la capital de l'Alt Camp. Ens retrobem ben aviat aquí amb una nova història. En aquest cas, sí, la següent sí que serà dels Països Catalans. Que acabeu de passar un molt bon dia. Adéu. Aquesta ha estat la conversa que vam mantenir amb l'Albert Sabater fa unes setmanes sobre Maria Magdalena i la seva època, i que en el seu moment no vam poder emetre i que avui us hem ofert aquí a Cultura Animi. Això és tot per avui. En 15 dies hi tornarem amb un altre episodi. Recordeu que si teniu interès en qualsevol tema o ens voleu fer algun comentari o suggeriment, ens podeu enviar un correu electrònic a culturaanimi@tinet.cat. culturaanimi, tot junt, @tinet.cat. Ens retrobem en aquest que és el vostre espai, que acabeu de passar un molt bon dia.
Cultura Animi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros.